Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és divendres 24 de gener, comença l'informatiu. La Biblioteca Municipal de Constantí celebra aquest any 2020 el seu 20è aniversari. Per aquest motiu, properament s'anunciarà tot un calendari d'actes per commemorar els 20 anys d'aquest equipament municipal, actes que s'iniciaven aquest mes de gener amb la tradicional entrega dels premis als superlectors i una sessió de contes per adults.
Al llarg d'aquests 20 anys, la Biblioteca Municipal ha viscut la transformació i s'ha hagut d'adaptar als canvis que ha experimentat la societat en relació a les noves tecnologies, les xarxes socials i, sobretot, els nous canals per l'obtenció de la informació. Ho ha explicat al programa Un dia més de Constantí Ràdio la directora de la Biblioteca Municipal de Constantí, Vanessa Gutiérrez.
Que des del principi vam tenir audiovisuals a la biblioteca i és veritat que era un fet que sorprenia molt els primers anys. La gent, la primera vegada que entrava a la biblioteca, se sorprenia de trobar aquest tipus de material. I era un material que en aquella època es prestava moltíssim i fins i tot a l'última entrevista que parlàvem de fa 10 anys, el 2010 encara es prestaven moltíssim. Ara mateix encara es continuen prestant força, però el percentatge del tant per cent de préstecs de llibres està creixent perquè el d'audiovisuals està baixant molt la gent. Tenim Spotify, tenim Netflix, tenim internet on pots trobar el que vulguis, i llavors és això, la gent fa molt més un consum al moment del que necessita, doncs això, en aquell moment a casa seva, que no d'anar a la biblioteca i triar o cercar alguna cosa. Es continua fent de CDs, ha baixat moltíssim, de música, de pel·lícules encara en continuem prestant, però no amb la proporció que es prestaven fa uns anys.
Des del primer moment, la biblioteca s'ha projectat com un espai d'inclusió i amb una funció social molt important en un municipi de les característiques de Constantí. A més, s'ha pogut consolidar una programació estable d'activitats pròpies. La directora de la biblioteca feia una valoració molt positiva d'aquests 20 anys i destacava que la biblioteca s'ha convertit en un referent cultural al municipi.
La valoració del moment de la biblioteca, per mi, jo crec que sempre ha estat positiu. Jo crec que a Constantí hi va haver un abans i un després abans de poder comptar amb un equipament com una biblioteca pública municipal, que no tots els pobles de les dimensions i de la població que té Constantí compten amb un equipament com el nostre. I bueno, a mi m'agrada pensar que som un referent en el món cultural del municipi i que som un espai de trobada on la gent pot cobrir les seves necessitats de cultura i d'oci, i també que som un bon complement als serveis educatius que hi ha al municipi o a les necessitats formatives de la gent en general.
Més notícies. Aquest dijous 23 de gener s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament de Constantí una nova sessió del Consell dels Infants i Adolescents de Constantí. Una sessió presidida per la regidora d'Ensenyament Dolors Fortuny. Durant el transcurs de la mateixa s'ha procedit a aprovar el nomenament dels nous membres d'aquest Consell. A finals de 2018 es constituïa aquest òrgan consultiu i participatiu que té com a finalitat crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i adolescents i un òrgan de comunicació d'aquests amb les autoritats municipals. Cal recordar que aquest òrgan està compost per representants del cicle superior de primària dels col·legis mossèn Ramon Berguedà i Sencelles, representants del primer cicle de secundària de l'IES Constantí i representants del cicle superior de primària i del primer cicle de secundària del Col·legi Turó.
L'objectiu del Consell dels Infants és que sigui un òrgan estable on els alumnes puguin expressar les seves idees i opinions, debatre i prendre decisions, així com proposar accions concretes per tal de contribuir a la millora del municipi, ho explicava la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny.
Doncs em sembla molt bé. Penso que els nens tenen veu i han de tenir també vot i han de poder expressar les seves opinions. Tot el que sigui realitzable, doncs, tant des de serveis tècnics com des d'alcaldia, com a les diferents regidories que pertoca, doncs, s'estudien i s'intenten de dur a terme.
Durant la sessió d'aquest dijous s'han aprovat les bases per a l'elaboració del logotip que ha de representar aquest Consell dels Infants i Adolescents. D'altres propostes que s'han plantejat han estat unes normes de convivència ciutadana per tal d'evitar els comportaments incívics i també s'ha demanat la creació d'un pàrquing de bicicletes i patinets a l'Escola Mossèn Ramon Berguedà. La sessió ha finalitzat amb un torn de precs i preguntes per part dels components del Consell. Finalment s'ha determinat que la propera sessió del Consell dels Infants i Adolescents tindrà lloc entre finals de maig i principis del mes de juny, ho explicava també la regidora Dolors Fortuny.
Treballar amb els nens i nenes i els joves de Constantí sempre és un plaer. Ha anat molt bé, han estat molt, molt participatius, han fet moltes propostes i una d'elles és la proposta de l'elaboració de les bases per a la creació del logotip que ha de representar el Consell dels Infants de Constantí. Han decidit doncs, que a les diferents escoles el treballaran i el proper Consell doncs, l'aprovarem. I també han demanat de fer a reelaborar unes normes de convivència ciutadana perquè els nens troben que hi ha molts comportaments dels ciutadans de Constantí doncs, que no són del tot cívics, que deixen les deposicions dels gossos per terra, doncs, de la brossa, que tampoc la posen a les papereres, i també han demanat de fer un pàrquing per bicicletes i patinets a l'escola Berguedà, que s'estudiarà, i també han fet d'altres propostes que fan referència als parcs i als diferents equipaments municipals.
Canviem de qüestió, parlem ja de les conseqüències del temporal Glòria. El pla Inuncat ha passat aquest divendres al matí de la fase d'emergència a la fase d'alerta i en les properes hores pot passar a prealerta o desactivació, segons ha explicat el conseller d'Interior Miquel Buch. Protecció Civil ha indicat que la rebaixa és per la millora dels cabals i si bé acaben les restriccions de les activitats, es recomana precaució general per risc d'allaus, despreniments i caigudes d'arbres.
En l'última compareixença pel temporal Glòria, el conseller ha indicat que ja es van retirant els reforços dels serveis d'emergències per un episodi extraordinari i insòlid que ha requerit l'activació de l'Inuncat, el Bencat i el Neucat de manera simultània, el que ha dit que és molt excepcional. Buca ha dit que s'ha entrat a la fase de desactivació i ara Interior deixa pas a Presidència, especialment que pilotarà la recuperació i el seguiment d'aquest posttemporal de Glòria. Des del diumenge, Mossos ha atès 1.321 incidents i els bombers 8.168.
El president de la Generalitat, Quim Torra, que ha signat i publicat avui divendres al matí al Diari Oficial de la Generalitat un decret per declarar dol a tot el territori de Catalunya per avui i demà dissabte per les víctimes d'aquest temporal. Durant aquest període se suspendran les celebracions oficials i les banderes onejaran a mig pal en els edificis i dependències de la Generalitat i en les corporacions públiques de Catalunya.
Tal com es diu el decret, Torra posa de manifest que el temporal Glòria ha afectat a Catalunya i per això el govern de la Generalitat vol manifestar el seu dol i alhora acompanyar en aquests moments les famílies de les víctimes. El temporal ha deixat un balanç de 4 persones mortes a Catalunya, 2 d'elles a la demarcació de Tarragona.
I les darreres dades obtingudes pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en relació a l'afectació d'aquest temporal Glòria assenyalen que les dues zones de Catalunya més afectades a nivell agrícola i ramader són d'una banda els municipis del voltant de la llera del riu Tordera i les Terres de l'Ebre. El balanç de l'afectació agrícola i ramadera a l'Ebre indica que han quedat afectades per les inundacions 3.200 hectàrees de cultiu d'arròs, 2.500 del marge esquerre del riu Ebre i 800 del marge dret. La salinitat d'aquesta inundació fluctua des d'aigua de mar a aigua dolça depenent de la proximitat dels camps a la mar o al riu.
Pel que fa a les instal·lacions de producció de bivalves, a la badia del Fangau, d'un total de 77 bateies, 9 han quedat destruïdes i 22 en diferent grau d'afectació. A la badia dels Alfacs, de 90 bateies, 4 han estat parcialment afectades. A la Terra Alta s'han enfonsat 2 cobertes de granges pel pes de la neu, a Arnes. També s'han produït diverses destrosses a plantacions de menys de 5 anys de mallers i oliveres en una superfície encara no determinada.
Inspecció de Treball ha obert un nou expedient a l'empresa Iquoxe per incompliment de l'avaluació dels riscos laborals en la represa de l'activitat després de l'explosió de la seva planta de la Canonja la setmana passada. El secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ho ha explicat després de reunir-se avui amb els representants dels sindicats de Comissions Obreres i de la UGT i de l'Associació Empresarial Química de Tarragona. Segons Ginesta, el requeriment podria derivar en una sanció i per ara aturar l'activitat en aquesta fàbrica.
El requeriment de la inspecció, l'empresa no havia donat compliment a l'avaluació de riscos laborals, a la renovació, a la revisió de l'avaluació de riscos laborals, i el que hem hagut de fer és recordar-li que no pot iniciar la seva activitat si no dona compliment a una obligació tan bàsica com l'avaluació dels riscos. A quins riscos s'afronten els treballadors pel fet de treballar amb uns equips de treball diferents dels que teníem un altre moment, no?
De la seva banda, els sindicats han recriminat a Iqoxe el caràcter prepotent i que no faci autocrítica dels fets. A més, els agents reunits han acordat la creació d'una comissió de seguiment per reconstruir la confiança perduda entre la ciutadania i els treballadors arran de l'accident en matèria de seguretat i salut laboral. És previst que es tornin a reunir la setmana vinent.
D'altra banda, Treball, Afers Socials i Famílies, que ha proposat també la creació d'una comissió de seguretat i salut laboral del complex petroquímic a Tarragona, la reunió mantinguda entre el secretari general del departament, Josep Ginesta, i els representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres de Tarragona i l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
El secretari general del departament, Josep Ginesta, afirma que cal treballar per reconstruir les confiances perdudes a treballadors i treballadores en els sistemes de seguretat i salut després del greu accident a l'empresa Iqoxe.
I la pressió fiscal que reben les empreses de Catalunya és la més elevada del conjunt de l'Estat. Aquesta és una de les principals conclusions que es desprenen del darrer observatori empresarial elaborat pel Gabinet d'Estudis de CEPTA, un document que evidencia l'existència del gran nombre d'impostos, taxes i cànons que les empreses paguen a nivell autonòmic, que en aquest cas se sumen a altres configuradors de pressió fiscal, com la fiscalitat aplicada a l'àmbit mediambiental, i que conformen un veritable entramat tributari d'extraordinària complexitat i de difícil gestió, sobretot pel teixit empresarial, segons confirmen des del Gabinet d'Estudis. Les dades de l'Observatori Empresarial posen de manifest que, si se sumen als anteriors impostos, tipus impositius com l'IRPF i la major part dels impostos cedits per l'Estat, s'articula un veritable infern fiscal per a les empreses i els empresaris.
Segons expliquen els responsables del Gabinet d'Estudis, en el cas de les empreses i autònoms de Catalunya, no només es tracta de l'aplicació de figures tributàries que no existeixen a la pràctica totalitat de les comunitats autònomes espanyoles o de fixar els tipus impositius comparativament més elevats de tot l'Estat, sinó de generar una feixuga normativa que obliga les empreses i els empresaris a esmerçar creixents volums de recursos per atendre les seves obligacions tributàries. L'Observatori Empresarial evidencia que la situació actual és molt negativa, ja que altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol estan invertint el procés de continuïtat de continuat increment de la pressió fiscal, ja sigui per l'eliminació o no, creació de nous tributs, per la redacció dels tipus impositius o per l'aplicació d'exempcions, bonificacions o deduccions cada cop més importants.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Centre d'Esports Constantí torna a jugar a casa aquest cap de setmana amb l'objectiu d'encadenar la que seria la quarta victòria consecutiva davant de la seva afició. El partit es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda i l'enfrontarà al Morell, equip que és ara per ara 8è a la classificació amb 24 punts. Recordem que el Constantí és 11è amb 22 punts.
En l'inici de la segona volta, el conjunt verd i groc afrontarà el partit al Municipal La Coma amb la moral alta després de guanyar, recordem, el Bonavista per 2-1 en la passada jornada.
I els equips del Club Bàsquet Constantí tornen aquest cap de setmana a la competició després de l'ajornament dels partits de la setmana passada com a conseqüència dels actes de festa major d'hivern que es van realitzar al pavelló poliesportiu. El Senior Black visita diumenge a les 7 de la tarda la pista de l'AES La Sénia Stock Plus, un dels equips de la zona baixa de la classificació. El Senior Black viu un moment especialment dolç i és que encadena 5 victòries consecutives en el campionat, situant-se amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. Aquest diumenge buscarà un nou triomf per seguir escalant posicions a la classificació.
Per la seva banda, el Senior Green es troba en una situació totalment oposada a la del Black i és que després d'un inici notable del campionat, en les darreres jornades ha patit diverses ensopegades, la darrera d'elles en l'últim partit disputat a casa en què va perdre per un ajustat 65-68 davant del Rapitenc. Aquest dissabte té una bona oportunitat per trencar aquesta dinàmica negativa i és que visita la pista del CUE del grup, l'Alcanà, un equip que encara no coneix la victòria en tot el que portem de campionat i que ha encaixat 12 derrotes en els 12 partits que ha disputat. El partit arrencarà a les 4 de la tarda. Pel que fa a l'equip femení, té jornada de descans aquest cap de setmana.
I pel que fa al Nàstic, després d'aconseguir un empat i una victòria en els dos partits del que portem de segona volta del campionat de Lliga, el Nàstic vol continuar amb aquesta línia ascendent i aquest diumenge a les 12 del migdia buscarà treure algun resultat positiu a la seva visita al camp de l'Andorra. Es tracta d'un dels camps més complicats de la segona B, ja que el conjunt andorrà només ha perdut un partit com a local en el que portem de campionat.
L'Andorra és cinquè classificat amb 35 punts, empatat amb el Barça B. Per la seva banda, el Nàstic és 15 amb 22 punts. El partit el podreu seguir per Constantí Ràdio a través de la transmissió que oferirà en directe Ràdio Ciutat de Tarragona.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores.
Hola, bon dia. Avui esperem un temps molt tranquil al camp de Tarragona. En general, el cel estarà poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts, que seran més abundants, sobretot al final del dia, i la temperatura serà semblant a la d'ahir o fins i tot una miqueta més alta. Valors màxims, en general, entre els 13, 14, 15 graus. Puntualment, al litoral es podria arribar als 16. El vent, en general, serà fluix, amb domini del component sud durant el dia, i demà dissabte esperem l'arribada d'un front poc actiu, que ens portaran núvols, però no pas pluja, tot i que no es descarta el última hora alguna gota, potser a punts de muntanya, i diumenge sembla que al matí tindrem alguns núvols, però a la tarda el temps serà més assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest divendres 24 de gener. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7, també durant el cap de setmana, amb el resum informatiu setmanal. Nosaltres tornem dilluns. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.
Quioscos, repassem els principals titulars que ens deixa la premsa del dia d'avui, d'aquest divendres, les conseqüències del temporal, que continuen sent el principal argument de les principals portades. Així, per tant, comencem pel Diari de Tarragona. En la seva edició abrenca, obren titulant La borrasca Glòria deixa dos morts a Tarragona.
I en subtítols recull la mort d'un veí de Cabassers i un altre de Reus que estava pescant a l'Ametlla de Mar. També explica que les onades han destrossat 35 muscleres a les badies del Fangar i els Alfacs i que el port de Tarragona estima que els danys que ha patit tindran un cost d'un milió d'euros. L'altre argument dels dos rotatius, tant del Diari de Tarragona com de la seva edició abrenca, fan referència a la química Iqoxe. La Generalitat l'ha expedientat per haver tornat a l'activitat. Assegura que no ha avaluat els riscos per als seus treballadors.
Inundats pel Ter és el titular principal del Diari de Girona, que col·loca a peu de la fotografia d'un pavelló Fontejau completament negat, amb un operari treballant-hi amb l'aigua més amunt de la cintura.
El riu s'ha desbordat a Sant Ponç, a Pont Major i a Pedret, on talla carrers, posen tensió també als veïns. A més del pavelló, l'aigua també malmet el Trueta, el Palau de Congressos i el GIEC. El Diari de Girona també subtitula que van caure 4 torres d'electricitat i milers de ciutadans es van quedar sense llum ni aigua. Sant Julià de Llor i Bonmatí queda aïllat tot un dia i el Baix Ter es manté en alerta màxima.
Tercera portada del matí, la del Segre, on hi llegim carrius desbordats i carreteres tallades. Aquest és el titular. Parla també del despreniment a la Nacional 260 i a la via de Sant Esteve de la Sarga.
I subtitula que a Agramunt el Sió torna a negar la població i crescuda de l'Ondara a Targa. També apunta que una caiguda de roques a Àger obliga a suspendre la línia del tren de la Pobla. Borrasca banda, el Segre publica que un de cada 4 comerços de Lleida no veu garantida la seva continuïtat. El 64% creu que la venda online els perjudica.
I com cada divendres, avui toca donar un cop d'ull també a les dues edicions del 9-9. Així, la del Vallès encapçala la portada també amb els efectes del Glòria i apunta que ha castigat fort el Montseny i ha omplert a vessar rius i rieres.
I en subtítols hi llegim que les tempestes esfondren dues cases a Cànoves o que rescaten dos conductors atrapats en una riera a Cardedeu en saltar-se la senyalització. També l'edició d'Osona i el Ripollès obren amb el temporal i parlen de temps enfurismat al costat d'un àlbum de fotografies amb les malvestats que ha deixat el temporal. I en subtítols titula, entre altres arguments, que l'ACA va haver d'obrir les comportes del pantà de Sau pel cabal del riu Ter, que una vintena de municipis tenen problemes de subministrament d'aigua a Osona, o que la via del tren a Vic es va inundar i fa dos dies que el servei està interromput.
La Vanguardia dedica també la seva fotografia de portada als efectes del Glòria sobre les platges de Barcelona, que se les va menjar pràcticament totes, oferint un aspecte inèdit. I escriu que el resultat del temporal a Catalunya és de 4 morts i un desaparegut.
De La Vanguardia, però, també destaquem un altre titular, que Barcelona tallarà el trànsit al carrer Aragó i altres vies principals de la ciutat per combatre la contaminació. Els cotxes deixaran de circular un diumenge al mes al matí entre Meridiana i el carrer Tarragona a partir del març.
I tanquem el repàs amb el Regió 7, on hi llegim que l'església de Sant Francesc de Manresa tindrà sostres nous per evitar que caigui.
Sí, el temple del segle XVII, convertit en auditori, rebrà una inversió municipal de 240.000 euros que permetrà refer les cobertes de les dues naus laterals.